Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Des de Takigiri Oji, un llogarret als afores de Tanabe, em va portar dos dies a assolir a peu el món Fujiogami Oji, el lloc d'il·luminació que les monges budistes Bikuni, en la seva itinerància per tot el Japó, van reinterpretar tantes vegades els mandales de Kumano, a través d'uns pergamins que recreaven els seus paisatges i rituals, i dels quals se servien per instruir la gent analfabeta. En la seva comesa de propagar la fe i el pelegrinatge de Kumano, les Bikuni van desafiar les tradicions misògines de l'època, que qüestionaven que les dones, considerades moral i fisiològicament impures arran de la menstruació, poguessin assolir la il·luminació sent-los denegat l'accés als llocs sagrats. Des de Fujiogami Oji s'albira per primer i últim cop Oyunohara, el banc de sorra on convergeixen tots els rius i les set rutes que formen el camí de Kumano, més de 500 quilòmetres empedrats que procedeixen de totes les direccions. Oyunohara va ser l'emplaçament original del primer gran santuari de Hongu fins que l'any 1889 una inundació el va assolar i va obligar a la seva reconstrucció a l'interior de la muntanya. Aquí s'aixeca avui una gran arcada torii, el símbol xintoista que separa el que és mundà del que és sacre. En qualsevol cas, el vertader tresor de Kumano se'l van endur les aigües i el van escampar entre les muntanyes, els cims de les quals suren en la boira com roques embolcallades per l'escuma de les ones. Un viaje a pie por las entrañas de la eternidad. Eva Nicolás Amorós. Altair. Xavier Moret, què tal?
Bon dia, molt bé.
Havies fet part dels 1.200 quilòmetres de pelegrinatge dels 88 temples. Els 88 és un dir perquè hi ha 88 temples oficials i molts d'extraoficials que circumval·la l'illa de Shikoku, però et faltava el camí de Kumano.
Havia fet això a Shikoku, havia anat també a Koyasan, que és la capital budista del Japó, i havia anat a Ise, on hi ha la capital shintoista. I els tres llocs m'havien impressionat i aquesta vegada he volgut fer un tros del Kumano Kodo. No he fet la ruta més llarga, evidentment.
Xavier Moret, viatger, periodista i escriptor.
Però sí que he fet 6 dies intensos de Kumano Kodo i m'ha agradat força fer-ho.
Amb dos camins, tant el de la illa de Shikoku, que circumval a l'illa de Shikoku, com el Kumano Kodo, et permeten transitar per la natura, que el Japó és sagrada.
Exacte, això és el que m'agrada d'aquesta ruta i també m'agrada de Shikoku, és que els temples es fonen d'alguna manera amb la natura, o sigui que no és només el temple separat de tot, com passa aquí amb les esglésies, sinó que la naturalesa l'embolica i el pas del temple o del santuari a la naturalesa és com una transició molt suau, perquè també a la naturalesa hi ha esperits, hi ha deïtats, i per tant també és una cosa sagrada pels japonesos i sobretot pels shintoistes. Aquí el santuari té el tori, com tu deies ara, que marca la transició en el terreny del sagrat, i llavors a partir d'aquí està el santuari ben delimitat, però és cert que la naturalesa, sobretot dels boscos, l'embolica i fa que formi part d'un mateix món.
Clar, perquè el fet que sigui sagrada fa que els japonesos tinguin respecte i llavors no l'envaeixen, la natura. És a dir, tu trobes aquestes conurbacions gegantesques, inacabables, fusionades les unes amb les altres, però el bosc es manté verge, pràcticament.
És veritat. Quan vas amb 30, doncs arribes a un poble i el poble està molt delimitat. I aquí farien urbanitzacions, obririen camins, allà ho mantenen. És el bosc sagrat, amb les seves deïtats, els kanzi, i a més amb caminets per anar-hi a purificar-se, a combregar amb la naturalesa. Això és una cosa que m'agrada molt al Japó.
És l'actitud de respecte, no?, quan entren al bosc.
El respecte que tenen en el bosc i a la naturalesa en general és emocionant, com pots veure, quan floreixen els cirerers, que els abracen, van a menjar sota, o quan venen els colors de la tardor, que és els colors que jo he vist ara en el Kumano-kodo. Llavors, quan arriba un arbre d'allò amb les fulles que groguegen, veus que tots els pelegrins s'aturen, gairebé l'abracen i estan allà venerant-lo, perquè és un prodigi de la naturalesa. El Kumano-kodo, bàsicament, el que hi ha són criptomèries, que aquí en diem...
Els cedres japonesos.
Cedres japonesos, per simplificar. I explica l'Àlex Kerr, que és l'autor d'aquest llibre Japón Perdido, que recomano molt, que abans no era així, però després de la Segona Guerra Mundial es van destruir molts boscos durant la Segona Guerra. Llavors, per replantar de pressa el que creixia més ràpid era la criptomèria. Llavors, això el Kumano-kodo les tens constantment, aquests cedres que són elegants, són molt bonics.
Sort que no van plantar eucaliptus.
Exacte. Allà dius, ostres, que bé, quina harmonia i tot això. I quan llegeixes això, que no era així abans, te n'adones que també han canviat coses, però la naturalesa segueix sent molt remarcable en el Japó.
El Kumano-kodo et permet transitar per la natura i et permet tenir l'oportunitat d'interaccionar amb la gent local.
Local i estrangers, perquè no ens equivoquem. El Kumano-kodo, des de que el 2004 va ser considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, ha tret a molts viatgers i, a més, està germanat amb el Camí de Sant Jaume, a Espanya. Jo em vaig trobar molts australians. Jo vaig anar el novembre passat, australians, nord-americans, algun espanyol també, i també molts japonesos. Notes la diferència. Pels japonesos és com un pelegrinatge, allò que van, es van aturant en els arbres més bonics. Si hi ha una cova amb alguna estàtua, s'aturen per venerar el Buda. Però, en canvi, els altres s'ho prenen, com passa amb el Camí de Sant Jaume, també com una cosa atlètica, com una marxa per caminar uns quants dies immers en la natura.
Això t'anava a preguntar, no? Quina és la raó de fons, si és que n'hi ha alguna, dels japonesos per pelegrinar?
Bé, la raó de fons són els santuaris que hi ha en el camí, sobretot aquests de Hongutaisha. Jo vaig fer el tros de Nakaheichi, que és el considerat tros imperial, el que feien els antics emperadors des del segle X, o sigui que ja fa temps que dura aquest camí. Llavors consistia en anar visitant els tres santuaris. Els sintoistes són santuaris i no són monestirs.
I els budistes són temples.
Exacte. I llavors anar-se aturant amb ells, però no és només això, és el que dèiem abans del camí que purifica, perquè és un camí que no és fàcil, ho hem de dir, que puja molt, baixa molt, i vas fent muntanya tota l'estona, però ells consideren que això et purifica. Quan més costa, més purificat quedes i l'esforç queda més recompensat.
I si al final... No?
Exacte. El camí també forma part, d'alguna manera, del temple i et purifica haver-lo fet.
Es veu que els emperadors del període Heian hi pelegrinaven un o dos cops a la seva vida des de Kyoto, cercant el cel a la terra, amb una caminada que durava 30 o 40 dies. No sé si ells van ser els primers, el primer pelegrí, va ser l'emperador o...
Suposo que sí, allà et venen que sí, que era una ruta imperial al principi, que només la feia la família imperial, devien ser ells els primers. Ara ja és una cosa més oberta a tothom i, afortunadament, hi ha un itinerari molt marcat, cosa que s'agraeix, o sigui, és impossible perdre's seguint el Kumano-kodo. I, a més, et vas trobant racons tan idíl·lics que et ve de gust fer parades i anar-te enamorant de la natura pel camí. I quan arribes al santuari és quan tu ja estàs preparat per valorar tot l'esplendor que tenen aquests santuaris, com el de Hongutaisha, que és potser el que a mi em va impressionar més.
Hi ha 99 santuaris escampats pel camí de Kumano, tots més o menys a la vora d'un curs d'aigua.
Exacte. Això també és una altra cosa, que parlàvem dels boscos i de la natura. El curs d'aigua també forma part d'aquest itinerari de pelegrinatge i de purificació. Quan hi corre l'aigua vol dir que estàs en un circuit on et pots purificar. I això, sentia la teva introducció, això que deien que sí, que Hongu Taisha estava primer al mig d'una illa del riu i va venir una riuada i se'l va endur. I l'han fet una mica muntanya amunt per evitar això, però estava pràcticament ficat dins del riu i al segle XIX això es va acabar. Però queda un tori gegant de 39 metres d'alt, el més alt del món, que el veus posat allà i és com dir, ostres, la naturalesa està aquí, el santuari està aquí, però al mig hi ha el tori que marca el camí, l'accés a la part sagrada, que impressiona molt veure.
Clar, parlem del camí de Kumano, però en realitat són 7 camins. Quin ramal vas triar tu?
Bé, cadascú fa l'itinerari depenent dels dies i de les ganes. Jo vaig triar l'itinerari de Nakahechi, que comença al poble de Kitanabe. Vaig arribar-hi amb tren des d'Osaka. O sigui, estàs una nit a Kitanabe, allà ja hi ha un ambient de Kumano Kodo, però encara no ho és, el Kumano Kodo, però és la ciutat que dona accés. En l'itinerari aquest, que són uns 40-50 quilòmetres, que fas en 5-6 dies. Jo em vaig fer una propina, perquè vaig fer també una estada amb un onsen, d'aquests que estàs amb remull, amb aigua calenta, a la mar de bé.
Home,
també
de
fos amb la naturalesa, perquè estàs al mig d'un riu allà.
Després de caminar va bé.
Exacte. I vaig fer aquest itinerari, em va agradar molt fer-lo. El vaig fer el novembre, el desembre ja tanquen l'accés i ja consideren que ja no és època d'anar-hi. Però no vaig tenir pluja ni massa fred, o sigui, van ser uns dies fabulosos, perquè m'explicava gent que el feia per segona o tercera vegada, inclús, que hi ha gent molt pelegrina al món, que els havia agafat amb pluja alguna vegada i és terrible, perquè sí, et pots tapar amb capelines, però vas carregat,
a més a més. Constantment, sí, sí.
Vas carregat, però aquí mateix, aquí t'anava, ja hi ha unes agències que es dediquen a dur-te l'equipatge a la següent parada. Això s'agraeix molt, perquè si no hi ha gent que va amb 20 quilos o més a sobre i és molt sacrificat. I jo també em cansava i amb això, amb aquesta agència, al vespre et trobes la motxilla gran, diguem, amb tot el que portes i et permet
7, fer... 7-8 quilos.
Exacte, amb pocs quilos i això d'agafar l'aigua, agafar el menjar i agafar algun vestit que puguis necessitar, però llavors no vas suant tota l'estona.
Una petita farmaciola, també?
També, clar, sí, sí.
O sigui, tens una torçada,
ja no, amb dos amics,
una esgarrinxada... No.
I per sort, l'únic que vam necessitar van ser tirites per les bullofes als peus.
I has dit que no és un camí fàcil. Aquest ramal, el de Nakahechi, que passa per tres grans santuaris sintoistes, el de Hongu, el de Nachi i el de Hayatama, clar, té desnivells d'entre 600 i 1.200 metres. És a dir que no t'hi pots posar de zero, en aquest camí. Has d'haver fet una certa preparació, la vas fer o...
Jo la vaig fer, sí.
O volies que el sacrifici fos...
profund.
De debò i profund.
Partint de zero.
Que marqués.
No, jo la vaig fer, però vaig cometre un error. Jo he vist que a prop de Banyoles. Llavors m'anava cada dia a caminar 2 hores com a preparació, però vaig cometre l'error de fer-ho en pla, perquè feia unes quantes voltes a l'estany. Però, ostres, allà em vaig adonar que només començar allò ja puja, eh? O sigui, que ja fa respecte. O sigui, parlaves de l'entrada que està aquí, Jiriyoji, i allà ja hi ha un tori, per aquí comença. Hi ha una oficina de turisme abans, molt ben provista de papers i de tota mena d'informació, i a més et diuen aquí ja comença, aquí acaba, et donen mapes, tot queda claríssim.
En japonès.
No, no, en anglès, per sort. Sí, en japonès també, no, però n'hi ha en anglès.
Tot queda claríssim, m'imaginava un japonès donant les instruccions en japonès.
No, per sort també en tenen en anglès. I llavors el que fas allà es creuen dos rius a l'inici aquí de Takijiri-oji i hi ha el tori aquest i et diu, ara va en sèrio. I el que comences a passar per allà ja pugen. Sovint són graons de pedra que avancen pel bosc. Graons de pedra que sovint estan trencats pels molts segles que porten allà. O sigui que no és una escalinata còmoda i...
I desiguals, a més a més.
Exacte, són molt desiguals. I a més hi ha les arrels d'aquests grans arbres que se't van creuant, que sembla que et vulguin fer la trabanqueta.
Oh, és que si entrepitges alguna, exacte, un dia que ha pogut, te'n vas a terra.
Exacte. I llavors això fa que no sigui còmode, la primera pujada ja és dura. És com un avís de dir-te aquest camí no és per tothom i vigila que has d'anar a poc, si cal, has d'anar al teu ritme, perquè n'hi ha que van molt entrenats i des del primer moment ja se't distancien. Jo anava a la part final, tranquil·lament, i allà hi ha molt més pelegrí japonès, aquests que ja tenen una edat.
Però a la part final què vols dir, perdona?
Part final hi ha cua en alguns trams.
És el que t'anava a dir, o sigui, que hi ha una barrera, de sobte és la sortida com una marató i tu
no,
et pots situar...
No, no és ben d'això. Des de Tanabe agafes un autobús fins a Takigiri-oji, allà comença. I quasi tothom comença quan comença el dia. Llavors, clar, la que es fa de dia arriba en una bona munió d'excursionistes o de pelegrins, no? I llavors els que van forts tiren ràpid i els que no van lents. I a la part final queden molts pelegrins japonesos de potser 70 anys o més que van al seu ritme i no valoren la pressa, sinó aturar-se cada moment, però tenint en compte que també tens reservat, perquè has de reservar prèviament els llocs on penses dormir. I llavors tens unes hores per fer això.
No hi ha cotxe escombra aquí?
Mira, et diré, no hi ha cotxe escombra perquè tot passa pel bosc, però a mig camí, per exemple, travesses alguns pobles. Llavors veus parada d'autobús a 10 minuts.
Pots fer trampa.
Exacte. I qui està molt cansat surt, agafa l'autobús i dius, espero el final del dia allà on hem quedat. Jo vaig fer una vegada, ho confesso, que vaig dir. Però també val el pelegrinatge, em deien els japonesos. És una altra manera de conèixer el Kumano Kodo, perquè vas amb l'autobús i també hi ha molts japonesos, alguns parlen anglès, et donen conversa, o sigui, entres més en el país gairebé.
Amb aquells xofers que van amb un micròfon parlant
als
passatgers constantment.
I aquell gran marcador que sembla que sigui un bingo, on et van anunciant tot. I a més els xofers són molt atents i no arrenquen que no estigui tothom assegut.
I reverencien quan puges, reverencien quan te'n vas. Reverencien el cotxe que es creu.
I pagues amb monedes en la maquineta aquella. No. És molt agradable agafar l'autobús algun dia.
Alguna vestimenta per fer el pelegrinatge, algun ritual en aquesta teoria abans de fer el primer pas?
Mira, el que hi ha, que t'ho diuen molt clar a l'oficina d'informació, és un quadernet petit per dur a la butxaca on poses els segells dels llocs on vas passant. I llavors això sí que la gent s'ho pren molt en sèrio, perquè, és clar, abans del tori aquest inicial, per exemple, hi ha una mena de bústia coberta, perquè hi plou sovint, i a dins hi ha el tampó. Llavors et poses el tampó conforme has passat per allà. Llavors, a mig camí, te'n trobes 3 o 4 més. Et vas trobant, a part dels santuaris importants, petits temples on hi ha el seu tampó. I això del tampó als japonesos els hi agrada molt. Jo també m'hi vaig aficionar, o sigui, vas posant tampons. Te l'hauria d'haver dut, aquest quadernet, perquè és molt il·lustratiu del que és el Kumano Kodo. O sigui, no és una vestimenta especial, perquè la que s'imposa més és la de muntanya, de muntanyenc, bones botes i pantalons de muntanya i portar alguna capelina o algun forro polar per si es desperta fred. Però sí que el tema del tampó és molt sagrat. I llavors hi ha alguns monestirs, sobretot el de la Cascada, el de Nachi, que és l'últim que visites en aquest tram, on hi ha molta gent que lloga vestits tradicionals japonesos, sobretot dones, per fer-se la foto. Llavors, a moltes fotos del Kumano Kodo surt això. Però inclús es posen aquelles sandàlies de fusta que són incomodíssimes de caminar i dius, bé, per la foto està bé, però no et veig fent uns quants quilòmetres muntanya amunt amb això. Ho lloguen, es fan la foto i també passa a Kyoto, amb els temples de Kyoto, que molta gent lloga vestits per fer-se una foto i ensenyar a la gent, fer-se una selfie.
És el que es porta, no?
Sí.
Tot està perfectament senyalitzat, no hi ha cap dubte durant el camí? No, tens...
no hi ha cap dubte i no en vaig tenir cap. A més, està tan gastat ja el camí, perquè són camins estrets, en algun moment s'eixample, i, com deia, no estan en perfecte estat, però sí que fan que sigui fàcil seguir. I de tant en tant hi ha una fletxa que diu Kumano Kodo, perquè no et perdis, i que queda clar. En cap moment jo vaig tenir cap dubte. Encara que et separis de la gent, queda clar el camí que has de fer. I normalment vas embolicat en el bosc, o sigui, no veus vista. El que veus són els arbres, veus els colors de la natura, veus alguna petita cova on hi ha una estàtua, però de tant en tant s'obre i diuen mirador. I surts del camí i vas a un mirador i veus la vall allà al costat i dius, ostres, quin canvi, estava jo com dintre d'una capella o dintre d'un món a part.
Que té algun sentit, això, no? Que el camí et faci penetrar en el bosc, et faci sentir la pressió d'alguna forma del bosc, després surtis a un tram obert, arribes a una població o una casa de te...
Sí, sí, té aquest sentit, i és un sentit claríssim, és com desconnectar-te de la realitat, entres en un món a part, i de tant en tant descobreixes que sí, que existeix el món real, però tu per uns dies te n'has separat i has anat a parar en un altre camí.
Clar, trams d'escales, has parlat, o camins que s'enfilen als santuaris celestials habitats pels déus, camins empedrats que menen fins a capelles o temples enfonsats en el bosc enmig d'aquests grans arbres. Clar, perquè tu parles d'arbres, però són grans arbres, no? Amb aquelles arrels,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Són...
Que, com tu has dit, doncs envaeixen sovint les escales i les fan malbé, no?, perquè les mouen i per això, doncs, acaben desacompassades d'alguna forma, no?
Sí, sí, compliquen el camí, però bé, tu vas tirant, pujant i baixant, fins que arribes al lloc on tens previst dormir, que també hi ha agències que s'hi dediquen a això. Quan surts ja a tenir lligats els llocs on dormiràs. En algun cas, com a Koguchi, són antics instituts reconvertits en habitacions per pelegrins, perquè no tenien tants hotels aquesta zona i últimament hi està anant molta gent.
El camí, que en gran part segueix la carena d'una de les serralades més ben preservades del Japó, segons tinc entès, puja i baixa, i d'aquí el sacrifici que tu esmentaves, no? Que tan aviat careneja com descendeix fins al riu per tornar-se a enfilar i arribar al santuari, per exemple, de Atsugijakura Oji, que és un dels santuaris que et trobes pel camí. Clar, arribes esbufegant aquests santuaris, qualsevol toca la campaneta i s'inclinen i piquen de mans, que és el que fan els japonesos, no?, els pelegrins japonesos, quan arriben a un santuari.
Sí, sí, sí. Bé, quan arribes a un santuari és com he arribat. Allà trobes molta gent amb gran devoció, això tocant la campaneta, picant de mans. També et venen moltes relíquies o moltes amulets per protegir-te durant el viatge. Jo me'n comprava una cada parada.
No estava hi per de més.
Per anar assegurat.
Sí, sí.
Anava amb un amulet que em vaig comprar al Bhutan, al monestir de Paro, que em protegeix de 80.000 obstacles.
Ah, mira.
I considero que vaig gastar 4 o 5, o sigui que encara em valia, però tot i així em vaig comprar algun altre. I sí, perquè són bonics, i ha de tenir com a record que no sigui el típic record d'aquests de turista.
Hi han molts llocs al llarg del camí, entre altres hi ha la pedra del ventre de la mare. D'alguna forma hi ha pelegrins que intenten escolar-se per sota d'aquesta pedra i es veu que això, doncs, com que t'obliga a lluitar per poder alliberar-te de la roca, també és un esforç que acostuma a fer el pelegrí.
És com un ritual, sí, sí.
Seguir endavant malgrat els obstacles.
En el santuari de Nachi també hi ha un gran arbre antiquíssim on hi ha un forat on passes, demanes un desig i se't compleix, diuen. Jo no hi vaig passar.
Però tu ja portes l'amulet del Bhutan.
Exacte. Però també em crida molt l'atenció que el símbol del Kumano Kodo és el corb de tres potes. Una la té el cel, l'altra la té la terra i l'altra per ajudar la gent. Però aquest ara s'ha convertit en el símbol de l'Associació Japonesa de Futbol. Perquè amb una de les potes agafa una pilota. Però ells n'estan molt orgullosos i en els santuaris et venen estampes o escuts del corb aquest, Yagaratsu, es diu, hi ha algun temple dedicat exclusivament a ell, i llavors es veu amb la pilota agafada, volguem dir jo, i et venen samarretes de futbol, també, cosa que desconcerta una mica aquí. Primer veiem la samarreta de futbol, dèiem, què hi pinten aquí? Després ens van explicar això i tenia un sentit.
D'alguna forma, el futbol es podria considerar una nova religió.
Exacte. No. I més val tenir-lo a favor. Sí.
No, que potser, no sé, si col·labora o entra en competició directa amb els xintoistes i amb els budistes, no? Vés a saber. Al llarg del camí trobes a vegades de sobte estàtues Jizo, petits budes, en memòria dels pelegrins que han perdut la vida, perquè també ha passat això.
També ha passat, o dels nens que han perdut la vida al poble proper i sovint els vesteixen amb un mocador vermell al coll. I són molt venerades, aquestes estàtues, sí, perquè la gent, clar, vol establir una relació entre el bosc com a territori desconegut i també això de la mort, que t'arriba de cop i que no saben on vas a parar. Però sí, quan veus una d'aquestes estàtues, de seguida s'atura la gent, els pelegrins, i a vegades hi fan alguna ofrena i tot.
A vegades els santuaris són petites capelletes només, d'aspecte modest, com la de Takijiri Oji, que tu has esmentat, sí, situada sota enormes cedres japonesos, espais que t'aboquen també a la contemplació. No sé si amb tanta gent encara és possible de sobte aturar-te en un temple i dedicar-te a la contemplació, perquè, de fet, com tu has esmentat, estàs envoltat d'un bosc preciós i si vas al novembre, a més, té tots els colors meravellosos que tenen els boscos del Japó, ataronjats, carbasses, grocs.
Mira, jo potser les concentracions de gent les he trobat als santuaris grossos. A Hongo Taishe, per exemple, veus molta gent de cop. Però pel camí no en veus tanta. Pels santuaris petitons és allò que la gent va caminant, va passant, s'hi aturen un moment, però no és allò d'una gran concentració de gent, sinó de poca gent, i sovint hi estàs sol. I això no sé com s'ho fan, però està molt ben calculat. Suposo que al ser un camí llarg, que està 6 o 7 hores cada dia caminant, doncs es va fent l'efecte acordió i alguns s'avancen, alguns no, i una gran concentració de gent, cues en el camí o no n'he vist.
Clar, perquè un dels objectius del camí és la introspecció, no? D'alguna forma, si estàs envoltat de gent, potser és més complex.
Sí, seria complicat. No. I el que està bé és que no hi hagi cotxes, ni motos, ni carreteres a tocar.
I a vegades no és tant el volum de gent com les actituds de la gent.
Exacte. Si són respectuoses...
No t'estorben, no molesten. No.
Recordo un tros. A Hongo Taishe, estàs en ple Kumanokoda, però pots desviar una mica per un camí preciós, que vam fer-ho nosaltres, i vas amb un onsen, el Yunomine Onsen, on t'estàs amb remull, allò. És un riu d'aigua calenta que baixa, i llavors en aquest camí hi havia algun petit santuari, veus la gent que s'hi atura, fan alguna pregària pel seu compte, però segueixen de seguida. I pot ser un conjunt de pedres que semblen mal posades amb una estatueta petita sota, però és molt emocionant veure-ho. I quan arribes aquí a l'Onsen, et trobes el contrast, que és un poble molt petit, el de Yunomine, et trobes el contrast entre la gent que es banya, perquè, és clar, ve de gust, després d'una caminata, posar-te allà, amb remull, i et venen uns ous per posar-los. Hi ha una zona del riu ja dedicada a posar l'ou, quan se't passi ou dur, tenir-lo uns minuts
pous,
allà.
I amb la temperatura de l'aigua.
Exacte, amb la temperatura el submergeixes a l'aigua i al cap de 5 o 10 minuts tens un ou dur i la gent se'l menja allà com si fos un regal de la naturalesa, també. Hi ha molts hotelets o pensions de motxillers que sovint dorms en una habitació comunitària, però que estan molt preparats, per això hi van ràpid. A la japonesa, d'aquests del futon a terra, tatami i au. I a menjar alguna cosa, pots menjar gairebé sempre en aquests llocs perquè si no hauries de dur-te el menjar de casa i està molt ben muntat.
Tot reservat abans de començar el camí?
Sí, nosaltres ho vam fer així per assegurar, perquè ens van dir alguns que havien tingut problemes i sí, tot els dies estaven ja reservats els llocs on dormiríem i no ens han fallat cap.
Per accedir al santuari de Nachi Taishe passes per entre dos cedres de 800 anys d'edat, que n'hi diuen els esposos, i puges sí. 260 escales, els galons.
Sí, aquest és un dels trossos més fotografiats del Kumanokodo, perquè les escales aquí estan ben posades i tens aquests cedres immensos, i aquí és on sovint et desvies una mica i hi ha una cascada al fons amb una pagoda al davant. És la foto del Kumanokodo més vista. Però llavors el que sí que hi ha al poble de Nachi, unes quantes botigues que lloguen aquest vestit tradicional de japonesa, que queda molt bé a les fotos, se'l posen per anar a la cascada o per anar en aquest tram del camí en què hi ha l'escala preciosa. Però és el que deia, no pots fer tot el camí vestit així perquè seria molt incòmode, però és molt bonic, aquest santuari és dels més bonics que vaig veure jo en el camí.
Què suposa pel pelegrí, per tu en aquest cas, travessar la torii de Hoshimun Oji, que vol dir el llindar del despertar de la il·luminació?
Home, és que obliga molt amb aquest nom.
Diuen que s'inicia d'alguna forma el renaixement en la Terra Pura.
Sí, és que aquí el que m'agrada del Kumanokodo és que no desconnectes en cap moment de l'espiritualitat i de canvis que et venen a la teva persona i tot plegat, que no et pots limitar a dir jo camino i prou. No, perquè arribes a toris com aquests o arribes al riu, arribes a la cascada, que també és molt venerada, de Nachi, i tot és com un sentiment de que estàs en un lloc molt especial on t'estàs purificant o estàs renaixent d'alguna manera.
Has notat algun canvi estructural?
Sí, sobretot els peus, me'ls noto cada dia més cansats. I l'últim dia el que vam fer des de Natxi fins a Xingu, l'antic pelegrinatge en part anava pel riu, que és el que t'acaba de purificar. Hi ha unes barques llargues, hi caben 12 o 14 persones, que baixen pel riu fins a l'últim santuari, que és aquest de Hayatama, i el de Hayatama el fas per riu, i això també li dona un sentit diferent a tot, perquè abans has anat caminant, has anat cansant, has anat entrant amb el rotllo aquest de l'espiritualitat i la purificació, però quan vas per riu canvia tot, perquè no et canses, estàs fixant-te en els detalls, les formes de les roques, les llegendes que t'expliquen que hi ha per allà.
N'hi ha moltes, no?
Sí, sí, està constantment de donzelles que han desaparegut, dones que s'han purificat, i arribes a Tayama i llavors et trobes un altre santuari, tots s'assemblen, tots hi ha el gran silenci, però que et sents com entrant en un altre món.
Un home nou després del pelegrinatge i sobretot després de curar-te les butllofes dels peus i descansar.
I de fer amb un onsen és recomanable descansar i rentar-te els peus una mica. I nosaltres vam rematar el Kumanoko molt a prop d'aquí, de Xingu, que és on hi ha el Hayatama. Hi ha la ciutat d'aquí, Katsura, que no és ben bé del Kumano Kodo, però és una de les capitals de la pesca de tonyina del Japó. I aquesta hi ha també un ambient especial. Hi ha subhasta de la tonyina cada dia, no amb les cues que hi ha a Tòquio, però és bonic perquè, ostres, allà menges la mar de bé, estàs en un port natural preciós.
El camí amb un tataki de tonyina, doncs, no?
Exacte. I és el lloc ideal per acabar-se de reconciliar amb la vida després de la purificació.
Xavier Moret, moltes gràcies. Fins aviat.
Fins aviat.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
Setmanes que sé que aquest viatge per Amèrica està a punt d'arribar al final. Després de 3 anys intermitents anant i venint pel continent americà, des de Mèxic fins als Estats Units i des del Carib fins al Perú, a la viatgera en marxa dels viatgers de la Gran Anaconda em toca fer una última crònica. Antoni Argonès es jubila merescudament i això posarà fi al mític programa de Catalunya Ràdio que durant 28 anys ens ha fet viatjar pel món a través de les ones. Així que, per acomiadar-me d'aquest gran viatge, he volgut buscar un indret especial a la selva peruana. I la gran troballa ha estat al llogaret de Cocachimba, un indret petit i desconegut on s'amaga una d'aquelles grans històries que tant ens agraden als cronistes de viatges. Per arribar a Cocachimba s'han de recórrer unes quantes carreteres sense asfaltar i plenes de tolls tan habituals a l'Amazonia peruana. No hi ha bones comunicacions ni de lluny, i és que fins fa ben poc gairebé ningú de fora de la zona sabia de l'existència d'aquest indret. En ple segle XXI, i a causa de les creences de la població local, encara ningú havia accedit al que avui es considera un dels salts d'aigua més alts del Perú. M'ho explica en Gabriel, el senyor a qui he llogat un cavall per pujar fins al mencionat salt d'aigua, que es troba unes 5 hores a peu des del poble. Ell em farà de guia i m'acompanyarà fins a aquest indret que molta gent del poble encara avui no s'atreveix a trepitjar. Mentre avancem per la selva amb en Gabriel i el meu cavall Azúcar, el guia m'explica de primera mà la història de la troballa de la cascada Gocta. El 2002 va arribar a Cocachimba un alemany d'aquells amb motxilla i moltes ganes de conèixer el terreny. Era un investigador independent que anava rere la pista d'uns sarcòfags preincaics. El cas és que en una de les seves incursions a la selva va descobrir la cataracta en la distància. Quan va fer saber a la gent del poble el que havia vist i va demanar un guia per arribar-hi, ningú el va voler acompanyar. Segons els autòctons, al gorg de la cataracta hi vivia una mena de serp gegant maligna que impedia que ningú en sortís viu. De fet, cap dels habitants del poble ni dels seus avantpassats fins que tenien memòria s'hi havia apropat mai. Aquell alemany de formació científica, fent cas omís a les advertències de mort segura, va carregar estris i menjar la motxilla per pujar sol fins a la cascada. Tot el poble el va veure marxar i fins i tot van celebrar una mena de funeral per aquell europeu simpàtic que de ben segur no tornaria mai. Però va tornar, viu i explicant que fins i tot s'havia banyat al gorg. Han passat uns quants anys d'allò i ara algunes persones del poble fan negoci llogant cavalls i acompanyant fins a la cascada els pocs estrangers que arriben fins aquí. Avancem per un corriol entre fang i plantes que se'ns tiren a la cara. Esquivem dues esllavissades que han fet desaparèixer el camí i al cap d'unes hores tenim la visió de la cascada davant nostra. Segons m'explica el Gabriel, fa més de 700 metres de caiguda lliure. Pel que veig, han construït alguns miradors, cosa que fa pensar que des de l'aventura d'aquell alemany molts altres visitants arriben fins aquí per veure-la. Queden dos revolts per arribar-hi i en Gabriel, que ha fet tot el camí fins aquí sense pronunciar-se sobre la maledicció de la serp, em diu que ell s'estima més no acostar-se al bord. Respecto les seves creences i jo mateixa deixo el cavall a Súcar amb el seu amo i segueixo a peu l'últim tram. La catarata Gocta no és Iguaçú, però certament la seva presència a la selva enmig del no-res és imponent. Un gorg custodiat per una serp mítica em sembla el millor lloc del món per seure a carregar energies i, sobretot, per acomiadar-me d'una altra serp, la gran anaconda.
Els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Pels faraons de l'antic Egipte, la mort era el punt de partida del seu viatge celeste. Creien que després de la mort, les ànimes marxaven a les estrelles i compartien la seva immortalitat. Era el seu viatge més llarg.
Fins i tot el viatge més llarg s'acaba. Aquest viatge més llarg ens ha permès acostar-nos a una quinzena de maneres d'entendre el traspàs, el viatge al més enllà, a través de rituals i celebracions funeràries d'arreu del món. El viatge més llarg que vam començar ara fa 5 anys, amb la festa, amb el ritual de les nyatites a Bolívia, sempre amb el viatge expert d'Adolf Beltrán. Què tal, Adolf?
Molt bé. Molt bé, una mica melancòlic, si vols que et digui la veritat.
Bé, doncs sí, l'últim d'aquests viatges més llargs el fem avui a un país amb fama de mantenir una relació molt especial amb la mort, fins al punt que la calavera i l'esquelet formen part de la seva simbologia nacional, Mèxic.
Adolf Beltrán, periodista.
Deixa'm començar amb una cita d'un gran intel·lectual mexicà, Octavio Paz, d'un llibre de l'any 1950 que es diu El laberinto de la soledad.
Endavant, doncs.
Bé, Paz parteix de la idea que els habitants, ell diu, de Nova York, de París, de Londres, no parlen mai de la mort perquè és una paraula que els crema els llavis.
Home, això podríem fer extensiu, no sé, podríem parlar també de Barcelona, de Tàrrega, de Reus, de Gandia, de Manacor, si
sens
tu vols.
Sens dubte, sens dubte, sí. Bé, doncs a partir d'aquesta idea, ara llegeixo. El mexicano, en cambio, la freqüenta, parla de la mort, de la paraula mort. La freqüenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía.
Gairebé s'hi refà, no? Dit d'una altra manera, potser el mexicà té tanta por a la mort com qualsevol humà, però no l'amaga ni se n'amaga.
Aquesta és la idea d'Octavio Paz expressada de manera tan emfàtica, no? I d'acord amb aquesta imatge, sí, el mexicà desafia la mort, la vol burlar amb burles. Recorda la Catrina, oi, Toni?
Ho recordo.
És aquell esquelet amb un barret de plomalls i flors i un rictus rialler a la calavera. Estava a punt de dir a la cara, no? A la calavera, no? I la trobem per tot arreu a Mèxic i especialment en aquests dies de celebració del Dia dels Morts a començament de novembre.
Que entre tu i
i jo, i amb la deguda distància, recordo un xic a la Carmen Miranda, amb aquest, amb aquest barret de flors. La Catrina, per això, no és la Santa Muerte. Potser ho podríem aclarir, això?
Sí, sí. Santa Muerte, la Flaquita, la Niña Blanca, la Madrina... Aquest és el culte d'una figura femenina esquelètica que porta un sudari, aquella falç de segavides, també una bola del món, entre altres elements, i que té fama de molt miraclera. La van començar a venerar, sobretot, narcotraficants i altres delinqüents, també policies i gent al límit de la supervivència, podríem dir. De fet, malgrat l'oposició de l'Església Catòlica, el culte de la Santa Muerte ha crescut molt, sobretot en aquestes últimes dècades.
Malgrat el seu aspecte realment sinistre. En canvi, la Catrina...
O potser gràcies a ell.
O potser gràcies a ell, exactament. I en canvi, la Catrina és més festiva, més carnavalesca. Sabem d'on surt, per cert?
Sí, sí, la Catrina se diu més amb aquesta actitud irònicament desafiant davant de la mort a què es referia Octavio Paz. La va pintar, la va immortalitzar, si volem, el muralista Diego Rivera, inspirat per les caricatures d'esquelets vestits de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada va ser un geni que va omplir la premsa popular de començaments del segle XX amb els gravats de les seves calaveres garbanceres.
Amb un aspecte un xic desmanegat, calaveres garbanceres, quina inventiva.
Sí, a veure, garbanceros és com anomenaven en aquells anys els mexicans que renegaven dels seus orígens i es volien fer passar per europeus. Doncs Guadalupe Posada se'n reia d'aquests fums en particular i en general de les vanitats humanes amb un esperit de crítica social. Avui està considerat un gran artista, però va viure pobrament, va acabar alcoholitzat i en la misèria més absoluta, i un cop mort va anar a parar a la fossa comuna del Panteón de los Dolores de Ciutat de Mèxic.
Vull creure, Adolf, que algú hi té un pensament quan visita aquest panteó els dies 1 i 2 de novembre per endreçar les tombes, els nínxols dels seus familiars.
S'ho mereix, això, sens dubte. Els seus esquelets són per tot arreu en aquests dies 1 i 2 de novembre que la UNESCO ha declarat obra mestra del patrimoni oral i intangible de la humanitat. Siguem precisos, el reconeixement és a la festivitat indígena del Dia de Morts a Mèxic.
La festivitat indígena deu ser la més autèntica, òbviament.
Sí, sí, sí. En el ben entès, però, que els costums són autèntics no perquè no canvin, sinó perquè continuen sent importants i significatius per la comunitat que els produeix i, per tant, no queden reduïts, diguéssim, a un espectacle de consum turístic i d'interès comercial.
Que és el que acaba gairebé tot, malauradament.
Sí, i en el cas del Dia dels Morts i de les celebracions funeràries a Mèxic, en aquest segle XXI, sobretot hi ha hagut dues pel·lícules que han contribuït molt a globalitzar-lo, Coco i Spectre. Aquesta última és una pel·lícula de la saga de James Bond en què hi surt una desfilada de Catrines al DF i a la ciutat, al Districte Federal, van decidir imitar-la i ara en fan una cada any des del 2016, concretament.
I ara molts visitants estrangers deuen creure que Moctezuma ja participava en aquesta desfilada. En tot cas, els orígens del Dia dels Morts són molt profuns. És una festa cristiana o prehispànica? Però deixa'm endevinar, les dues coses...
Sí, sí, és sincrètica. És a dir, d'una banda, la festa segueix el calendari catòlic. El dia 1 és Tots Sants, el dia 2, dia de difunts. Per què dos dies? Al segle XI, un cert abat de Cluny va dibuixar un nou mapa del més enllà, per dir-ho així, on ja no només hi havia cel i infern, sinó que també hi havia purgatori. El purgatori com un espai intermedi per les ànimes que no són immaculades, però que tampoc mereixen un càstig etern.
Aquí, doncs, hi devem ser la majoria, Adolf.
Vull creure-ho, sí.
Deu ser el destí de la major part d'ànimes. Vull dir que hi ha pocs sants, però també pocs pecadors sense remissió possible.
Sí. D'acord amb aquesta doctrina que va ser adoptada per l'Església, les ànimes del purgatori no podien fer res ja per estalviar temps de condemna. Però els familiars, els amics, els deudos, en castellà, els podien donar, diguéssim, una empenteta cap al cel si els hi dedicaven pregàries, ofrenes, misses, indulgències, i encara més si ho feien a començament de novembre. Ja pots suposar que aquest mapa de l'eternitat venia completament de nou amb mexiques, amb maies i altres pobles del Mèxic precolombí. Però quin remei, s'hi van adaptar.
S'hi jugaven la vida, la d'aquest món i la de l'altre.
Exacte, exacte. Bé, la celebració cristiana encaixava, també s'ha de dir, amb l'antic calendari de recordatori dels morts d'alguns d'aquests pobles. No em refereixo a les dates, perquè els mexiques, per exemple, recordaven els seus morts a l'estiu, no pas a la tardor. Però, això és interessant, la commemoració també era doble. Un mes el dedicaven a recordar les criatures i un altre als adults. Ara m'atreviré a dir-ne els noms i ja et dic
sí,
ara que
és complex,
fracassaré.
Vegades, eh?
Fracassaré. Però bé, el Micahuitontil i el Uemicailhuiltil.
Te n'has sortit,
aproximadament. Bé, en tot cas, la festa dels muertos chiquitos i la festa dels muertos grandes en la llengua del colonitzador.
O sigui que les velles celebracions es van solapar amb el nou calendari cristià d'alguna forma, per això diem que l'origen de l'actual Dia de Muertos és sincrètic.
Exacte, exacte. Un dia pels lliures de pecat, és a dir, pels sants, pels angelets, i l'altre pels pecadors. Hi ha alguns elements de les formes rituals prehispàniques que s'han mantingut en les celebracions cristianes. Per exemple, la flor del cempasúchil.
Ah, mira, el que aquí en diem tagetes, per cert. Una flor resistent, preciosa, amb aquells pètals de groc ataronjat, que és molt comú de veure doncs, pels jardins de la ciutat o de les cases.
Bé, abans de l'arribada dels espanyols, l'olor del cempasúchil servia de guia als esperits dels ancestres perquè tornessin a casa aquells dies. Bé, aquesta funció simbòlica el cempasúchil la continua tenint avui dia. S'escampen pètals pels camins, pels carrers, també al davant dels altars, amb les ofrenes.
Hi ha altars realment impressionants, eh?
Els pobles prehispànics, per cert, ja en feien per celebrar els seus morts. I segurament és cert que és l'element més carregat de sentit del Dia de Muertos mexicà. Se'n fan d'altars als cementiris, al damunt de les tombes. Se'n fan als espais públics, sovint en concursos promocionats pels ajuntaments. Ara, els més entranyables segurament són a les cases particulars.
Que són altars gairebé barrocs de tantes coses com hi ha. Què hi posen els altars?
Mira, Mèxic és tan gran que hem triat els costums d'un dels pobles originaris de Ciutat de Mèxic, a la delegació Coyoacán, a la Candelària, que és un exemple de comunitat que continua produint la festa amb sentit, i d'alguna manera produint sentit amb la festa, oi? Els esperits dels difuntitos hi arriben aquí a la Candelària exactament el 31 d'octubre a les 8 del vespre i se'n tornen al més enllà a les 6 de la tarda de l'endemà, dia 1 de novembre. Dues hores més tard arriben les ànimes dels morts adults que s'hi estan fins a les 6 de la tarda del dia 2.
Perquè d'això es tracta, de compartir aquest dia amb els que ja no hi són. Però, Adolf, quina puntualitat.
Sí, les ànimes hi arriben afamades, assedegades, però se'n tornaran ben satisfetes, perquè a l'altar familiar, que pot arribar a tenir 2 pisos, 3 pisos, 7 pisos, els muertitos hi troben fruita, postres de carbassa, arròs amb llet, calaveres de sucre, tamales de dulce, que és una empanada feta amb farina de blat de moro, farcida de panses, de melmelada, d'algun tall de pinya... Bé, entre altres requisits,
quina
oi?
Quina temptació amb aquest bon tiberi.
Bé, també un got d'aigua, flors de cempasúchil, ara en parlàvem, també sempre vives, i que no hi faltin tampoc uns briossos que anomenen golletes i chamberines. I després el copal, que és una mena d'encens que ajuda a purificar l'ambient.
Caram, un menú infantil prou complet. I pels grans, doncs, què hem d'esperar?
Tenen altres gustos, tenen altres gustos, i els guisats s'acompanyen amb salsa de mole, que té xile, altres espècies, i després per tirar avall, cervesa, tequila, altres licors, també tabac. El copal, els pètals de cempasúchil són imprescindibles. En algunes cases també sal. I tot segueix, s'ha de dir, una disposició ritual. Van col·locant-ho tot d'esquerra a dreta, primer les fruites, després els pans, les espelmes, els altres aliments, el copal, i quan es munta l'altar, tota la família hi ha de ser present. I abans de fer l'àpat, el pare de família dedica unes paraules a recordar els morts de casa i també té un pensament pels morts que no sol recordar ningú. Tot això es fa al vespre.
Va, doncs, Adolf, hora de sopar, també els vius deuen tenir gana.
I a la Candelària enllestiran l'àpat amb unes postres de tejocote, carbassa, piloncillo,
També mengen pan de muerto, beuen un ponx fet de guayabas i de tejocotes, i després encara hi haurà un altre gran àpat, oi? El dia 3, quan es retirin les ofrenes i la família es torni a plegar per menjar-se-les. La creença és que les ànimes s'han alimentat de les olors del menjar i la beguda.
Va, anem al moll de l'os. Per què aquesta celebració és tan important pels mexicans? Per què el Dia dels Morts té un caràcter de festa patriòtica? Adolf, no facis cara de necessitar mitja hora per respondre la pregunta. Tens 30 segons. Va, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Segons els entesos, Mèxic comença a nacionalitzar la mort, és a dir, en el sentit de donar-li un caràcter patriòtic o identitari al seu culte, després de la revolució mexicana famosa de la segona dècada del segle XX. Als anys 40, un poeta bilbaí, concretament, Juan Larrea, ja va dir que la mort era el tòtem dels mexicans. I en les dècades següents, el Dia dels Muertos va començar a atreure turisme, com si fos una celebració folklòrica, oi? Però també al mateix temps hi havia sectors urbans que van anar adoptant el Halloween que ve dels Estats Units.
Garbanceros!
Eh? I això va provocar una reacció nacionalista, sobretot entre estudiants i intel·lectuals, i a partir d'aquell moment tot allò que es considera genuïnament mexicà en relació a la mort comença a rebre suport institucional. I amb això la celebració va passant de l'àmbit més familiar a l'espai públic.
No, a la Candelària ja ho hem vist i suposo que tampoc en molts altres llocs.
I sobretot allà on hi ha més població indígena, que ha conservat més la fe cristiana més tradicional que en sectors més blancs, cosa que no deixa de ser paradoxal, oi?
Ja tens raó, ja tens raó. Arribem al final del nostre últim viatge més llarg, Adolf. Fem un repàs, si et sembla, de les 15 destinacions recorregudes, per dir-ho d'alguna forma, els funerals del cel del Tibet, els dels Toraja d'Indonèsia, la Fet Gede d'Haití, la Fama d'Ihana de Madagascar, el Kinming xinès, les tradicions jueves, les dels Igbos de Nigèria, els Inuit de l'Àrtic i els Maoris de Nova Zelanda, les cremacions de Benarés, els taüts fantàstics de Ghana, que encara veiem ara, els costums japonesos, els dels Yanomamis de l'Amazonia o de l'Amazònia i el Dia dels Morts a Mèxic.
Quina memòria! Quina llista que també tens aquí al costat, no? Han estat 15 viatges molt llargs i almenys un servidor n'ha tornat sa, estalvi, que no és poc, i potser una mica més savi. Hem començat amb una cita d'Octavio Paz i, si et sembla, Toni, voldria acabar amb unes altres paraules seves.
I ja podrem anar-nos en pau.
Això. Va escriure Octavio Paz: el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. I nosaltres també, Toni, oi? Si hem parlat dels morts, és sobretot per amor a la vida.
I tant, i tant. És el final, però mai res s'acaba del tot, Adolf. Tot el meu, el nostre agraïment per haver pogut compartir amb tu els teus coneixements. Un plaer haver viatjat plegats en el ventre canoa de la gran anaconda.
Un honor per mi, Toni, de veritat.
Que continuï el viatge, Adolf.
Gràcies. Igualment.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda.
El viatge més llarg vist des de Mèxic amb el periodista Adolf Beltran, al final de recorregut pel Perú i alhora també de les cròniques americanes de Cris Ubach, fotògrafa i escriptora de viatges, amb qui hem compartit un llarg periple. I el camí de Kumano, recorregut per Xavier Moret al Japó, ens han dut fins al final del camí. Som els viatgers de la gran anaconda, Benja Estacio, Manel Bernat, Judit Sala i qui us parla, Toni Arbonés. Gràcies per acompanyar-nos en el nostre caminar i observar constants des del ventre canoa de la gran anaconda. Fins aviat.